Doncs no, encara estem a l'espera d'aquesta decisió, però ja no es pot consumir a bars i restaurants. Han tancat sales de joc i centres de bellesa. Ja, l'única solució és anar a buscar per emportar.
Doncs quin horror.
S'han suspès fires, congressos i convencions i queda limitat l'aforament al comerç, però el text publicat de matinada al DOC deixa a l'aire algunes mesures que també s'havien anunciat, com ara la suspensió de les classes presencials a les universitats i la limitació de l'aforament a la meitat als espais de culte, que són les que creu que poden vulnerar drets fonamentals. Però pel ministre de Sanitat són decisions assenyades. Ho ha explicat aquest matí al Monarracu.
Poso en valor que són uns responsables que prenen decisions i les comentem i això crec que és el que els toca fer. I hem vist, i això ho comparteixo, que prendre mesures amb caràcter preventiu doncs dona més resultats, perquè és menys dolorós des dels punts de vista, també des del punt de vista econòmic. No? I això comporta uns sacrificis, no? Però a vegades s'han de fer i jo, en fi, dono suport a aquest tipus de mesures.
En canvi, l'alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, creu que la restauració ja està patint prou.
La hostelería y la restauración está sometida a requisitos muy estrictos. Está sometida a una serie de medidas que han exigido inversiones importantes. Es un sector muy castigado. No digo que no haya que adoptar medidas, pero creo que hay que ponderar esas medidas, creo que hay que saber la consecuencia que se generan para ese sector y creo que también hay que tener en cuenta que al menos no me consta que se hayan producido e identificado brotes de contagio importantes como consecuencia de la actividad de la hostelería y la restauración.
Pimec calcula que aquestes dues setmanes el sector de la restauració català perdrà 780 milions d'euros. Per cert, que a Berlín la justícia alemanya ha derogat el tancament nocturn de bars i restaurants que havia decretat el govern regional i que després va passar a aplicar-se a totes les zones de risc del país. Implicava el tancament dels locals d'11 de la nit a 6 del matí. El Tribunal Administratiu de Berlín ho troba desproporcionat. Això sí, manté la prohibició de consumir alcohol en aquesta franja horària. A les escoles catalanes ja hi ha 41.243 persones confinades, 1.500 més que ahir. Més de 39.000 són alumnes de 1.662 grups. Representen el 2,7% del total d'estudiants i el 2,3% dels grups. Avui hi ha dos centres totalment tancats, un més que ahir. És l'Escola d'Educació Infantil Nexe de Barcelona, que s'afegeix a la Montsant de Reus. Òmnium Cultural exigeix l'amnistia als presos polítics coincidint amb els 3 anys de l'empresonament del seu president Jordi Cuixart i el de Jordi Sánchez, aleshores president de l'Assemblea. Ho fa amb una recollida de signatures que acompanyaran una carta que Cuixart enviarà la setmana que ve a Pedro Sánchez per exigir que l'alliberin. Anem cap a la plaça Catalunya de Barcelona, C. Giró.
Una estructura al mig de les fonts de plaça Catalunya amb 200 finestres amb fotografies de presos i represaliats independentistes i 1.600 bolígrafs simbolitzant barrots. Des d'avui, qui ho vulgui pot treure'ls i signar el text on Cuixart exigeix amnistia a Pedro Sánchez. El vicepresident de l'entitat, Marcel Mauri, demana determinació al president espanyol.
El conflicte polític, evidentment, no s'ha resolt. No resoldrà mentre hi hagi presos polítics, exiliats, mentre no es permeti que la ciutadania de Catalunya pugui exercir el dret a l'autodeterminació. I no resoldrà en primera instància fins que no hi hagi una amnistia. Per això avui també li volem dir a Pedro Sánchez que sigui valent.
L'acció s'inspira en una protesta que ja va fer l'organització Human Rights Watch a l'estació central de Nova York per denunciar presos polítics a Birmània.
Mira, tenim aquí la Txell Bonet. Què tal estàs?
Doncs mira...
No sé si pots apuntar-nos alguna cosa. 3 anys sense en Jordi Cuixart a casa, que això és...
Mira, jo et dic una cosa i no és per frivolitzar, però 3 anys sense Jordi Cuixart són com 30 o 300
sí,
anys,
sí,
saps?
Senyor.
I mira, a tu que ets una vegada que t'agrada el tema de l'art i la cosa plàstica, t'ensenyo aquí el vídeo d'aquesta instal·lació original quan es va fer pels presos polítics germans, perquè vegis que és preciosa, que podrà anar per tot Catalunya i que són com unes reixes fetes amb els bolígrafs amb els que es poden treure les reixes, que són els bolígrafs, i alliberar tots aquests presos, no? I signar el suport a aquesta carta, que esperem que moltes personalitats, no només catalanes, sinó de l'Estat, la puguin signar.
Clar, clar, personalitats també de l'Estat, que també, no?
Els apel·lem des d'aquí.
Els apel·lem des d'aquí. Què t'anava a dir? El Jordi Cuixart aquesta carta ja la té preparada?
Sí.
L'has llegida ja?
Sí.
Podries dir-nos alguna cosa en exclusiva a la Núria Travessa?
Ho reservo pels serveis informatius.
No s'hauran d'espavilar.
Ja parlarem.
Ja parlarem tots. Escolta, 3 anys, 3 anys sense Jordi Cuixart i, bueno, o sigui, empresonats. Empresonats. Quina vergonya. Amiga, acompanya.
El 90% dels jutges afirmen que els polítics no fan la feina que els pertoca i deriven als tribunals temes complicats que s'haurien de solucionar a través del diàleg. Així ho diu una enquesta que publica el Consell General del Poder Judicial, en què el 99% dels enquestats afirmen que se senten totalment independents a l'hora de prendre decisions. Madrid, Mar Poyato.
Sí, és el resultat de l'enquesta feta per Metroscopi entre el 8 i el 22 de setembre passat, mitjançant entrevistes telefòniques a 1.000 jutges i magistrats. Segons l'estudi, la gran majoria diuen que que mai han rebut cap tipus de pressió o suggeriment a l'hora de prendre decisions als tribunals i diuen que se senten independents. Tot i així, el 84% afirma que gairebé mai tenen en compte les pressions que els hi puguin arribar. Ara bé, el 90% dels jutges diu que els polítics fugen de les seves responsabilitats i opten per portar a la justícia els conflictes i temes complexes que s'haurien de solucionar a través de pactes i acords i no als tribunals. La majoria dels encastats també opina que el judici del procés ha reforçat la imatge de la justícia a l'estat espanyol i també a Europa.
Ah, sí? Això és el que pensen?
Carai.
Això és el que pensen segons aquesta enquesta.
Home, la bona notícia és que els jutges pensen, ells mateixos pensen que potser s'estan passant els polítics encaixant-los coses que no s'haurien de resoldre
al jutjat,
via política. T'han enviat un WhatsApp a última hora?
No,
ha sigut el Suprem, el WhatsApp?
Ho tenen pendent.
Estem pendents d'això, perquè el Tribunal Superior de Justícia encara no ha ratificat les mesures de Salvador Illa i de la Generalitat.
Estem pendents. Però abans d'acabar, si vols, un últim apunt, perquè els cinemes Texas, tancats des del mes de març per la pandèmia, no tornaran a obrir les portes.
O sigui, els Méliès, ara els Texas... Bueno, a mi m'agafa algú.
Són els cinemes que va impulsar Ventura Pons fa 6 anys al carrer Bailén. Ja vivien una situació complicada i no han pogut superar la crisi sanitària ni les restriccions imposades en el món cultural. El futur de l'espai queda en l'aire i seran els propietaris del local els que decidiran si es manté com a cinema o es dedica a alguna altra activitat. Segons l'Independent de Gràcia, una plataforma veïnal intentarà salvar-los.
Mare de Déu, però escolta, la plataforma veïnal absolutament i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya hauria d'estar ja posant fil a l'agulla.
La inversió tècnica que es va fer, si ho vols tornar-la repetir en un altre lloc, et gastes el doble de diners.
Exacte, però bueno, és que no pot ser que els barris es quedin sense, a més, sense cinemes. Primer el Melés i ara les Texas. Això sí que és una notícia que jo, entre que no pots anar al bar, no pots anar al cinema, però és que no hi podrem anar mai més. Escolta, i vostès què pensen que haurem de fer? Petit pois a casa? No, mira. A veure, tu, per favor, tenim l'Albert Bassas també, que jo crec, no, Núria, que ens farà uns esports, però vamos, per sopar i pa. Per sopar i pa.
El programa d'esports de l'Albert Bassas.
Maravilla.
Sí, per sucar i pa, però malauradament encara amb l'afectació cada dia més gran, et diria, del coronavirus també en el món de l'esport, en què continuem pendents de la possible tornada pública als estadis, un fet al qual s'ha referit aquest matí el ministre de Sanitat, Salvador Illa, en l'entrevista al Monarracu. Illa assegura que davant del context actual de la pandèmia a Catalunya i a la resta de l'estat espanyol, plantejar-se això és ara mateix, ha dit, del tot prescindible.
Jo ara no... veig que seria, és una cosa prescindible, jo no ho contemplo ara això, jo crec que és tal com estem, veient les xifres que tenim a Espanya, Europa, Catalunya, crec que és una qüestió que podem deixar per més endavant, no?
Illa sí que ha fet referència a la perillositat, diu ell, que suposarien les aglomeracions a les entrades i a les sortides dels camps de futbol. Mentrestant, la Federació Catalana de Futbol ha fet oficial l'ajornament de les seves competicions durant almenys un període de 15 dies, mesura que han adoptat després que aquesta aturada dels esports no professionals a Catalunya s'hagi publicat de moment al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Tot plegat, mentre segueixen donant casos de positius en esportistes, el jugador de Sevilla, Jules Koundé, s'hi ha afegit ara el positiu del futbolista de l'Osasuna, Ante Budimir, o el de l'àrbitre Pizarro Gómez, tampoc els àrbitres doncs no estan exempts, un àrbitre que havia de xiular l'Atlètic Club Llevant i que serà substituït per Álvaro La Roja, segons ha informat la Federació Espanyola de Futbol fa uns minuts. I en motor, a la Fórmula 1, també hem sabut aquest matí que els organitzadors del Gran Premi del Vietnam han cancel·lat finalment la cursa que portava mesos ajornant-se arran d'aquestes afectacions també provocades pel Covid, tot plegat mentre es disputa aquest cap de setmana el Gran Premi de l'Aragó de motos amb millors temps en la primera sessió d'aquest matí a MotoGP pel pilot de Roses, Maverick Viñales.
Quina meravella. Tens algun pla pel cap de setmana? Perquè, esclar...
Home, no massa. Diguem-ne que la situació actual no convida a fer massa cosa, però bé, alguna excursioneta a l'aire lliure amb el nen segurament haurem de fer.
Home, el nen se l'hauràs de...
Si fa bon temps, si és el bon temps, ara que ens informi la travessa.
L'hauràs d'esbravar. La teva dona, què tal està? Està embarassadíssima, la teva dona.
Sí, està que cada dia pot ser l'últim, ja, Giro.
Mira, Txell, nosaltres, aquí, vostè primer hem tingut una criatura teva, prionera...
Però va ser parir i venir a treballar,
parir i venir a treballar.
Aquí fins que ja parlava més ell que jo.
La meva germana també és un altre nen d'aquest programa. I ara tindrem el bebè del...
programa que aposta per la nova natalitat.
La nova natalitat a tope. Si és que ha estat posar-se a fer aquest programa d'una o dues...
Jo no sé tant com ani,
La natalitat, vamos, estem que no parem.
La dona o la nena?
Escolta, amb què t'anava a dir? La teva dona com es diu de cognom? Perquè aquest nen o nena, nena serà.
Ah, Fortuny. Fortuny.
Carai, nena, tu, sí, més Fortuny, de Girona, sí. Basses Fortuny.
Basses Fortuny, què n'has de dir? Mala. L'Ia de nom.
Sembla tira. Basses Fortuny, pastisseria des de 1630. Carai, quin nom. Escolta, ara t'explicarem si vols anar a esbravar el nen i els que tingueu nens i els que us vulgueu esbravar, que a mi no m'estranyaria perquè jo estic nerviosíssim. Perquè ara vas per Barcelona, totes les terrasses tancades, les cadires lligades, sí. La gent com empiucada. Filla meva, nosaltres ens posarem a plorar al final, una cerveseta, un tal, un qual. Els metros plens, també t'ho diré, eh? Metro de gom a gom. I els que... Bueno, a veure, què hem de fer?
Sí, que
espero que
plogui,
pots sortir. Ah.
Doncs no, no, de
per
moment encara no.
I plorar.
El sol es mantindrà tant aquesta tarda com el cap de setmana, només es combinarà amb algunes bandes de núvols prims. El vent encara bufarà durant les properes hores als extrems del país, però demà anirà a la baixa, també. I les temperatures pujaran entre 2 i 4 graus al cap de setmana. La setmana que ve la començarem amb una pujada de la temperatura i amb sol a partir de dimecres pinta que podrien arribar pluges. Però el consell de la Mònica Usar és que no fem el canvi total d'armari encara. La roba d'estiu, plenament d'estiu, sí, fora, però deixem alguna cosa així
bañador,
a mig temps perquè torna a pujar.
Sí, samarretes imperi fora, però...
La tàctica de vestir-se capes,
a
no?
Capes.
Com una ceba, no?
Exacte.
De fet, ja fa anys que portem nosaltres aquest rotllo, no? I no canviem l'armari.
Ara no vindrà la Mònica Usar, exacte, l'armari. No l'hem canviat mai, l'armari, ja fa anys, perquè nosaltres tenim, som cebolletos, no? De cebolletos.
I més ara, que s'ha d'anar ventilant tot cada poca estona.
Onion style, clar. S'ha de ventilar tot moltíssim. Estic passant un fred a casa meva, perquè l'estic ventilant, estic histèric amb això dels aerosols, i a veure, moriré d'una cosa o de pulmonia.
D'alguna cosa ens morirem, ho vaig dir al primer programa de pandèmia.
Però bueno, no sé si caldrà aquest cap de setmana. Escolti'm, resistirem. I punt. Què t'anava a dir? Moltíssimes gràcies, Núria Travessa. És sempre un plaer escoltar-te, perquè les notícies amb tu les entrem millor.
Gràcies.
I després, Albert Bassas, que vagi molt bé la teva dona que es cuidi. Si hi ha... Si tenim part imminent, ho pararem tot per donar l'exclusiva, per favor.
Molt bé, si no, dilluns tornem a ser aquí.
Sí senyor, que vagi molt bé. Moltíssimes gràcies, bon cap de setmana a tots.
Bon cap de setmana.
A tots dos i als serveis informatius de RAC1. Que són una meravella, jo t'ho dic.